L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 3 de maig, destacarem... El govern avalarà l'empresa Ampostina, Medesa. Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça denuncien els greus danys que causen conills i senglars als conreus, així com els riscos en el trànsit. Comença la veda pesquera al camp i a l'Ebre. TV3 enregistra un espai terra a les Salines de la Trinitat. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El govern avalarà l'empresa Ampostina Medesa. Un aval financer de mig milió d'euros garantirà la continuïtat de l'activitat empresarial i permetrà reduir la durada de l'expedient de regulació d'ocupació de suspensió temporal de contractes. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs sí, Tomàs, la Generalitat avalarà finalment l'empresa Ampostina Mecàniques Delta S.A., més coneguda com Medesa, una empresa ja veterana que es dedica a la fabricació de maquinària per a la manipulació del cartó ondulat. Medesa va presentar la setmana passada la possibilitat de fer un ERO, un expedient de regulació de suspensió temporal de diferents contractes dels seus treballadors per manca de finançament, tot i que l'empresa té una important comanda de feina valorada en prop de 4 milions d'euros, una comanda que no podia fabricar perquè les entitats financeres no li donaven crèdit per adquirir la maquinària, la matèria primera, argumentant que fa dos anys que Medesa registra pèrdues. Fa més d'un mes i ja es va plantejar la possibilitat de que el conseller d'Empresa i Ocupació doncs se n'ocupés d'aquest problema de Medesa. Finalment, divendres va ser quan l'alcalde d'Amposta, després de realitzar diferents gestions, va rebre la notícia de que la Generalitat avalarà l'empresa. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Totes maneres, el divendres passat, posat en contacte amb l'Enric Colet, el secretari general, em va garantir que des del departament s'havia aconseguit un aval per a que l'empresa trobés el finançament i, per tant, tingués garantida aquesta feina i aquest lloc de treball per als 50 treballadors de l'empresa. Per tant, és una molt bona notícia que, a partir de les gestions fetes des de l'equip de govern de l'Ajuntament i en la que s'ha implicat molt el Departament d'Empresa i Treball, s'hagi aconseguit, per fi, trobar un aval per aconseguir el finançament i que l'empresa tiri endavant.
De fet, pel que fa a la quantitat de l'aval financer, serà d'uns 500.000 euros, un import que permetrà a Medesa recuperar la comanda que tenia i produir maquinària per exportar-la.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça denuncien els greus danys que causen conills i senglars als conreus, així com riscos en el trànsit. Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça denuncien que l'elevada densitat de població d'algunes espècies cinegètiques, com els senglars i els conills, ha arribat a un punt insostenible en determinades zones de Catalunya, tant pels danys als conreus com pel risc d'accidents de trànsit que comporten. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa.
Així és, Tomàs, tot i que també hi ha algun incident amb els senglars a les Terres de l'Ebre, el principal problema és la plaga de conills. Cal recordar que només la temporada passada es van capturar 30.000 conills. Els conreus que resulten més afectats són els cítrics, l'olivera i l'horta, en alguns casos també la vinya. El senglar causa més problemes a Girona, Collserola i una part del Camp de Tarragona. De fet, el director general de Medi Natural, Josep Escorihuela, reconeixia que els senglars i els conills són plagues i assegurava que el seu departament almenys ja està treballant amb la línia que reclamen tant els pagesos com els caçadors, amb qui ja s'ha reunit més d'un cop per tractar aquesta situació. El sindicat i la federació consideren que és necessari actuar amb efectivitat per prevenir els danys que aquesta fauna causa als conreus, així com evitar els accidents de trànsit i que per aquest motiu cal la cooperació de tots els agents implicats, agilitzar la tramitació de les autoritzacions excepcionals en època de veda i unificar els criteris dels diferents serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Les dues entitats també consideren que cal resoldre el problema que suposen aquestes espècies en les zones en les quals la caça està prohibida, especialment les zones de seguretat i els refugis de fauna. Per a Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça, en les zones amb densitat de fauna excessiva, sobretot de senglars o conills, en les quals la caça, principalment mecanisme de control de les poblacions, ja no és suficient, és l'administració qui hauria d'establir les mesures necessàries i els protocols d'actuació que permetin rebaixar la població d'aquestes espècies a uns nivells tolerables. A més, Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça consideren que l'actuació de la Direcció General del Medi Natural, a través del cos d'agents rurals, ha de ser més eficient i facilitar la caça i el control d'aquestes espècies.
La flota d'arrossegament dels ports del nord de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar i l'Ampolla van començar ahir la veda biològica, una aturada de l'activitat que s'allargarà fins al 30 de juny amb l'objectiu que és regenerar els caladors. Amb tot, s'asseguren que enguany arriben a l'inici de la veda amb el recurs pesquer estabilitzat. Segons va explicar el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, Josep Molina, no han notat davallada de peix aquests darrers mesos, de manera que esperen que després de la veda n'hi haurà molt més. El sector atribueix aquesta estabilització de les captures pesqueres a la planificació de la veda biològica. Fa molts anys que fan veda i això al final dona resultat, va dir Molina. Els pescadors de Tarragona no començaran la veda de la gamba fins al 28 de maig. També el preu del peix s'ha mantingut estable durant el primer trimestre del 2011. Tenint en compte la crisi en què estem immersos, valoren positivament que els preus s'hagin aguantat, va manifestar el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona. Pel que fa als pescadors d'arrossegament dels ports de Sant Carles de la Ràpita i les Cases d'Alcanar, una seixantena d'embarcacions faran veda els mesos de juliol i agost. D'altra banda, continua el debat sobre la llei de pesca sostenible que suprimiria les llotges.
Serveis informatius de Mute.
Les salines de la Trinitat, al final de la barra del Trabucador, van estar aquests dies l'escenari de l'enregistrament d'imatges per part de l'equip del programa Espai Terra de TV3. Encapçalat pel meteoròleg Toni Nadal, l'equip va estar a les instal·lacions d'Infosa, on va ser testimoni del procés de recollida de la flor de sal. El programa enregistrat, que encara no té data d'emissió, també compta amb imatges privilegiades preses des d'un helicòpter que situen a l'espectador en l'àmbit natural del Delta de l'Ebre. El programa s'emet diàriament de dilluns a divendres just abans del Telenotícies Vespre. La flor de sal es produeix de manera artesanal i és molt apreciada a França i Alemanya i comença a tenir mercat a l'estat espanyol i s'ha convertit en un producte grumet que es comercialitza amb el nom Flor del Delta. La flor de sal és més pobra en contingut de clorur sòdic i té un percentatge més gran de magnesi, cosa que potencia el gust dels aliments. Precisament, les salines de la Trinitat són les primeres de l'estat espanyol que han construït instal·lacions específiques per a la recol·lecció de la flor de sal amb més de 500 basses de petites dimensions. La flor de sal, de la qual se'n produeixen més de 25 tones, es recull de manera artesanal en unes condicions climatològiques molt determinades, a primera hora del matí, quan hi ha una insolació baixa i amb humitat reduïda.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea, del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant espanyol.
Mas Masdeu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea,
del 15 d'abril al 8 de maig.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amposta es prepara per a la tercera edició del Mercat a la Plaça, que es celebra del 13 al 15 de maig. El pregoner de la festa serà l'actor català Joan Pera. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens porta aquesta informació.
Doncs sí, Tomàs, efectivament està tot ja pràcticament preparat per a que la propera setmana comenci a Amposta la nova edició, la tercera de la festa al Mercat a la Plaça, amb un pregó força destacat. Serà l'actor Joan Pera qui farà el pregó d'aquesta festa de primavera de la ciutat d'Amposta. La festa, com deien, començarà el divendres a la tarda i finalitzarà el diumenge. Seran tot un seguit d'activitats pràcticament cada hora les que se celebraran durant aquesta jornada, com una gincana nocturna, la segona que celebrarà, o una sessió de cinema mut, un vermut dansat pràcticament tots els dies, els jocs tradicionals, o també hi hauran altres novetats com la sarsuela, agua, azucarillos i aguardiente, o l'ampolino, que serà el cabaret del barri del Grau. La tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Maite Subirats, ens parlava d'aquesta festa.
Bueno, primer que res, dir-vos que des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i de totes les entitats i particulars que estem preparant des de fa molts de mesos aquesta festa, que ara ja estem molt nerviosos i alhora emocionats, no?, de veure que tot se va ja consolidant, de que hi ha moltes coses ja estan prenent la forma, perquè queden 10 dies o 12, escassament, perquè comencem, com a novetat ja ho sabeu, un dia abans, divendres 13 de maig, amb allargar la festa migdia més, començarà tota la tarda, a les 4 i mitja, i dir-vos, bueno, que ja us podeu fer a partir de demà, que estarà penjat al web, el programa que es difondrà per tots els mitjans, que agafeu el programa i us feu un croquis del que voleu anar a veure en cada horari, perquè ja us avancem enguany, hi ha moltíssimes activitats. Moltes es repeteixen, és a dir, es fan diversos passis d'una mateixa activitat, però ho fem precisament perquè la gent ho pugui veure tot.
Sense dubte serà una gran festa la que se celebrarà aquests dies a Amposta, on molts d'ampostins i ampostines es vestiran de pagès, especialment al carrer Major. Hi hauran més bars, més degustacions i les escenes a la plaça, com sempre. Així que recorden que a partir del 13 de maig, tercera edició de la Festa del Mercat a la plaça a Amposta.
La festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara tindrà un recull de llegendes i anècdotes locals. El Centre d'Estudis Planers ja té enllestit el treball que presentarà en el marc de la festa del Copatró. No es descarta la possibilitat de que algunes d'aquestes històries locals es puguen representar en anys propers. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Seguint la línia encetada fa uns anys per convertir la festa del Copatró Sant Gregori en una festa de caire tradicional i després d'alguns tallers patrocinats per l'Institut Ramon Muntaner, com el de Jota o el d'Ornamentació, ara el Centre d'Estudis Planers i per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha preparat un recull de llegendes i altres històries sobre el municipi que seran presentades el dissabte 14 de maig al Saló de Plens. Marius Pont, president de l'entitat, explicava que la intenció és que aquestes històries, recollides gràcies a la transmissió oral de diferents veïns del poble, es puguen convertir en anys posteriors en representacions teatrals o esquetxos per poder-se veure en el marc de la festa de Sant Gregori. L'escoltem.
Què és el que farem enguany? La idea enguany és que el dia que es van a buscar les pubilles per les cases, que es va a cantar les pubilles, la regidoria de festes ha previst que després d'això es vol fer un sopar popular a la plaça. I abans de fer sopar a la plaça, diem que a les 9, a la sala d'actes de l'Ajuntament, nosaltres presentaríem este recull, el que s'ha recollit, divulgant una miqueta, ni que sigui una primera aproximació, a quines històries de Santa Bàrbara hem anat recollint. La idea és, en anys successius, a partir d'aquestes històries, muntar algun tipus d'itinerari, de ruta, d'activitat, de representació. Encara no tenim clar el que, però segurament que en anys successius això tindrà més incardinació dins del que és la festa esta tradicional. De moment, li dic, enguany el que farem serà presentar el que hem recollit fins ara.
El president del CEP explicava que del treball de camp se n'ha encarregat molt especialment Víctor Monforte, que ha estat qui ha recollit les històries explicades per la gent gran del poble sobre guerres carlines, marfantes, crims i resta d'anecdotari local. Tenint un especial protagonisme en aquest camp el senyor Paco Romeu, que fins i tot té escrites algunes d'aquestes anècdotes.
Llavors, a partir d'aquí, el centre d'estudis, i en aquest aspecte ho han tomat molt Víctor Monforte, ho ha liderat més ell, aquesta és la veritat, a intentar entrevistar gent gran que ens anés explicant aquelles històries de les guerres carlistes, de les marfantes, de l'assassinat de l'Esteve Net, de... En fi, aquelles històries que s'han anat transmetent i que la gent, quan feia vida a casa o anava a les planes, se les anaven explicant les nits que estaven allí, que avui en dia van a perill de pedres. Llavors, aquí hem tingut una gran sort, sí que hem entrevistat a diversa gent, però hem tingut la gran sort que Paco Romeu això ho tenia ja molt recollit, inclús algunes les havia redactat, i ell serà el principal fil conductor d'això.
L'acte previst per al dissabte 14 de maig per presentar el treball de recull d'aquestes anècdotes, històries i llegendes locals serà a les 9 de la nit al Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i comptarà amb la presència d'algunes de les persones que han col·laborat al treball de recerca perquè en puguen explicar algunes personalment.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dissabte a les 8 del vespre al Maset, concert abans de sopar amb Bet. La popular polifacètica cantant catalana Bet Rodergas presentarà el seu darrer disc Segueix-me el fil. Entrades a la venda al Maset al preu de 5 euros. Més informació a la pàgina Culturàpida de Facebook. Bet en concert aquest dissabte a la Ràpita.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
La deixalleria de Deltebre compleix la primera dècada de funcionament. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
El mes de maig de 2001 va posar en marxa la deixalleria municipal de Deltebre, una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on es pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió. L'ús de la deixalleria municipal per part dels ciutadans permet estalviar matèries primeres i energia, aprofitar els residus valoratitzables, separar els residus perillosos per donar-los la destinació més adient, evitar l'abocament incontrolat de residus als carrers, protegir l'entorn de la contaminació per tenir un medi ambient més saludable, mantenir Deltebre més net i aconseguir bonificacions fiscals a la taxa d'escombraries. Des de la seva posada en marxa, ara fa 10 anys, l'activitat de la deixalleria ha anat en augment, tant pel que fa a usuaris i volum recollit com a serveis que ofereix. Clara Franch, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre.
Quan se va obrir la deixalleria, doncs, allí es podien portar diferents fraccions, les que ja trobem als contenidors del carrer, però a més, doncs, residus més especials com puguen ser les piles, els olis usats, les pintures, els fluorescents, ferralla, fusta... Però després, al cap dels anys, doncs, s'ha anat ampliant. Al cap d'uns anys va poder obrir la planta de transferència de runa, ja que aquí la veritat és que es fan bastantes obres i és un tema que funciona molt. I s'han anat millorant moltes coses, com per exemple doncs, s'ha fet un cobert per als productes fitosanitaris, ara mateix hi ha una compactadora per al cartó, de manera que es fa més fàcil el que és l'emmagatzematge d'aquesta fracció. I després posa el tema de la rama, que també funciona moltíssim, ja que aquí doncs, pel tipus de poble que som, que hi ha molts horts i molts de jardins, doncs, també és una fracció que se'n fa molta i que ja està funcionant moltíssim. Esperem que la gent s'anime a utilitzar aquesta instal·lació, ja que és important que es faci la recollida selectiva, tant per un tema ambiental i de consciència ecològica, com per tema econòmic, no? Sempre hem dit que com més augmenta la recollida selectiva de les diferents fraccions, més poden baixar el que són els costos de la recollida d'escombraries i, per tant, les taxes que ha de pagar tot el ciutadà de Deltebre. Animem a la gent a que utilitzi la instal·lació, que reciclen i que ja saben que poden trobar la deixalleria al polígon industrial.
La deixalleria municipal de Deltebre està situada al polígon Les Molines, telèfon 977 10 82 97. El seu horari de funcionament és de dilluns a dissabte, de 10 a 1 al matí i de 4 a 7 a la tarda. Dilluns al matí i diumenge tot el dia està tancada al públic.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Mercè Foradada guanya el 23è Premi Sebastià Juan Arbó de Narrativa que convoca l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta aquesta notícia.
L'escriptora de Vilanova i la Geltrú, Mercè Foradada, ha guanyat el 23è Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó que convoca l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Bruixes és la novel·la guanyadora amb què l'escriptora vol parlar de la llibertat d'esperit. El títol fa referència a aquell apel·latiu despectiu que, segons l'autora, s'aplica a les dones quan no fan el que se suposa que han de fer. La trama transcorre a través de dues històries paral·leles, segons explica la mateixa autora.
Parlo de la història de dues dones situades en un context molt diferent. Una, de fet, és una ramallera, una dona que viu a la muntanya i cull herbes i amb això doncs fa remeis que va portant per les masies en el Montseny en el segle XVII, i l'altra, en canvi, és una advocadesa de Barcelona, d'un bufet doncs de molt prestigi, i està situada doncs a finals del segle XX. La trajectòria d'aquestes dones, encara que tan distants, d'alguna manera es va entrecreuant fins que ja cap a final del llibre conflueixen, no desvello com, i d'alguna manera la influència d'una ajuda a l'altra.
Mercè Foradada va concursar el Sebastià Juan Arbó sota el pseudònim Marina, junt amb 7 obres més que aspiraven al premi. La Regidoria de Cultura té previst presentar la publicació de Bruixes a càrrec de l'editorial Cossetània el proper mes de setembre, coincidint amb les jornades culturals de la Ràpita. La publicació de l'obra i 2.000 euros en metàl·lic conformen el premi que ja ha arribat a la seva 23a edició. Mercè Foradada, de 64 anys i professora de català jubilada, també ha guanyat el Premi Dona el 2001 amb la seva primera novel·la, En el prestatge. Després va publicar el recull de relats Velles amb B de vida i finalment Vilanovines de l'Arxiu a l'Evocació, que combina la biografia amb el relat literari.
Gràcies, Núria. I continuem amb un altre concurs literari. Des d'Alcanar parlem avui de l'acte d'entrega dels premis del concurs literari Alcanar, un acte celebrat divendres passat al Verger de la Mestra Gual, el Jardí de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions culturals i ho fem per recordar com va anar l'acte d'entrega dels Premis Literaris Alcanar, un concurs que enguany arribava a la seva 11a edició, promogut per l'Ajuntament Canareu, i que divendres passat celebrava la cerimònia, l'acte d'entrega de premis. Concretament, tres eren les categories en les que es donaven guardons als diferents treballs literaris, obres inèdites, contes i escrits en català, fets pels escolars canareus dels diferents cicles educatius. En la categoria A, la guanyadora va ser Mireia García pel treball No és just, seguida d'Alexandra Sancho, Explica'm un conte, i Daniela Siboratu per 200 escales. Per la qualitat dels treballs presentats es van establir també accèssits per a Paula Riba per Quina aventura 2, Maria Martí per La veritable història de Sant Jordi, Abril Reverter per Les mandarines màgiques i Ainhoa Segarra per Una bona família. En la categoria B, el guanyador va ser Marc Alonso pel seu treball Un dia molt estrany, mentre que el segon i el tercer premi van quedar deserts. En la categoria C, el guanyador va ser Lluc Itarte pel treball La decisió de l'Antoni. El segon classificat va ser David González Caballero amb el treball La gran mentida de la senyora Rowling. Un acte celebrat divendres passat, com dèiem, al Verger de la Mestra Gual, que va servir també perquè la Biblioteca Trinitari Fabregat entregués el del carnet número 5.000, un honor que va recaure en una veïna d'Alcanar anomenada Paquita Fibla Redon. Per últim, hem de dir també que la jornada, aquesta jornada cultural que habitualment s'organitza pels vols de Sant Jordi, enguany es va haver de posposar uns dies degut a les vacances de Pasqua. Com dèiem, la tarda acabava amb una actuació musical que van a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i de la banda juvenil d'aquesta mateixa escola.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Abel Inopí, fotografia de l'esport al Centre d'Interpretació de la Pesca. Aquesta tarda a les 7 tindrà lloc la inauguració d'aquesta mostra organitzada per l'obra social La Caixa. La notícia ens l'amplia des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
A partir d'aquest dimarts a la tarda es podrà visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla Mar l'exposició d'Abelino Pi, Fotografia de l'Esport, una mostra organitzada per l'obra social La Caixa, que s'inaugurarà avui a les 7 de la tarda. Abelino Pi és un dels pioners de la fotografia esportiva a l'estat espanyol. La seva carrera va començar pròpiament als Jocs Olímpics de Munic de l'any 1972. Des d'aleshores, Abelino Pi ha estat testimoni d'unes altres 5 trobades olímpiques d'estiu i d'hivern: Sarajevo, Los Angeles, Barcelona, Sydney i Atenes. Aquesta trajectòria li ha permès plasmar els canvis en el món de l'esport i també els personatges principals que han donat entitat i continuïtat al moviment olímpic al llarg dels darrers 35 anys. Fins i tot va arribar a ser fotògraf oficial del Comitè Olímpic Internacional durant els anys 80. Ara bé, la seva experiència no se subscriu als Jocs Olímpics, de fet, hi ha pocs esports que hagin quedat fora de la mirada d'Abelino Pi. La seva obra és extensa i variada i comprèn des del tennis, la vela, el futbol i el golf, fins al motociclisme i l'automobilisme. Escoltem Sergi Martín, comissari de l'exposició.
És una exposició, insisteixo, molt senzilla de veure, molt amable, que nosaltres al llarg d'aquests 2 anys i mig que fa que anem voltant per Catalunya i Balears, ens hem trobat que la gent gran reconeix molt els personatges i que els agrada explicar a la gent jove, la gent jove queda fascinada bàsicament també per la bellesa de les fotografies. Hi ha aquests grans personatges del món de l'esport que sempre fa il·lusió de reconèixer, i més quan porten, per exemple, els colors del Barça, o fàcilment reconeixibles, bàsicament. I al mateix temps, també un fet molt important és que les escoles hi porten els alumnes, i a partir d'aquí sorgeixen converses, debats i exemples per il·lustrar com ha canviat tant el món de la fotografia com el món en general.
Aquesta exposició es podrà visitar fins al 29 de maig, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre, i en cap de setmana estarà obert d'11 a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda. Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A partir de mitja i a la tarda que parlem d'un temps una mica més insegur i complicat, perquè hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força i, per tant, la tarda estarà dominada per ruixats i algunes tempestes ubicades preferentment a l'interior i a la meitat nord del país. Poden començar en àrees de muntanya, del Pirineu i Prepirineu, i anar-se estenent amb una distribució bastant irregular, com dèiem, al terç nord, comarques de Barcelona, Girona, també nord de Lleida, i de manera menys puntual en la serra prelitoral, també del Camp de Tarragona o Ports de Tortosa-Beceit. En tot cas, serà de cara al vespre que aquests ruixats perdem força viatjant que des de l'interior cap al mar puguin arribar en alguns punts de la costa de manera feble. Esperem que acabarem la jornada doncs, bàsicament ja amb una tendència a la millora, sense precipitacions, núvols residuals, la propera matinada encara temperatures una mica baixes i contrastades respecte a les que esperem demà, que encara pujaran una mica més. Demà, de fet, les nuvolades de tarda encara es poden presentar, però més restringides al terç nord del país, i amb una tendència, de fet, en dies posteriors que pràcticament no es presentin aquests fenòmens i, bàsicament, domini el sol.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.